Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Estem d'enhorabona. I és que la candidatura Priorat Montsant Siurana ja és oficialment candidata a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Així ho va anunciar ahir el Consejo de Patrimonio Histórico, que presentarà la nostra candidatura juntament amb la de Risco Caído de Gran Canària a la UNESCO el proper mes de febrer. Una molt bona notícia per a la nostra comarca, ja que aquest projecte, que es ve treballant des de fa ja molt temps, ha implicat les institucions, les empreses i la societat civil de tota la comarca. Un èxit col·lectiu que ha de permetre alhora la protecció del nostre medi natural i un desenvolupament econòmic sostenible, sense agressions al territori. En l'informatiu d'avui, conversarem amb el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, que va ser present a la reunió en la que es va donar el vistiplau a que la candidatura prioratina s'enviï a la UNESCO. Una gran notícia que arriba després d'una setmana marcada pel referèndum del passat 1 d'octubre. La vergonyosa, indignant i horripilant violència en l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra la població que es disposava a exercir el seu vot hauria hagut de ser condemnada per part de totes les institucions que es fan dir democràtiques. Ja hem vist que no ha estat així. Al contrari, i per tant, sembla que cada dia Catalunya està una mica més lluny d'Espanya. Parlarem amb diversos alcaldes sobre com es va desenvolupar la jornada del referèndum en els seus municipis i com veuen la situació que s'obre a partir d'ara. També repassarem la jornada d'aturada de país que va tenir lloc el passat dimarts. Una jornada que va mobilitzar una enorme massa de població en rebuig de les actuacions dels cossos de seguretat de l'Estat. De fet, al Priorat hi va haver dues manifestacions, una al matí i l'altra a la tarda, que van reunir més d'un miler de persones. Finalment, també parlarem de que el Parc Natural del Montsant ha fet entrega aquesta setmana de les acreditacions com a punt d'informació turístic del Parc Natural i de l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria als diversos establiments que van fer el curs durant els mesos de maig i juny. En els esports, analitzarem els resultats dels equips prioratins la passada jornada, mentre que Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. La candidatura Priorat Montsant Siurana, Mosaic Mediterrani, va ser acceptada ahir divendres per esdevenir Patrimoni Mundial de la UNESCO. El Consejo de Patrimonio Histórico va donar el vistiplau a que la candidatura prioratina sigui presentada al Centre de Patrimoni Mundial de la UNESCO el proper mes de febrer. Si la candidatura és acceptada, seria reconeguda com a Patrimoni Mundial l'any 2019. D'aquesta manera, doncs, la candidatura del Priorat acompanyarà a la del paisatge cultural de Risco Caído i els espais sagrats de muntanya de Gran Canària, que ja va ser escollida el passat mes de març. Ràdio Falset ha parlat amb el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, que ahir va ser present a la reunió que va tenir lloc a Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Bon dia, senyor Sabater, i enhorabona per la part que li toca.
Bueno, moltes gràcies. Podem felicitar tots, eh? Bé.
Aquest reconeixement és una gran notícia per a la comarca del Priorat.
Doncs sí, bueno, finalment, doncs, ahir la Consejo del Patrimonio del Ministeri de Cultura, pues, amb la seva sessió d'ahir que es va celebrar a Santo Domingo de la Calzada, pues, va decidir, doncs, que passàvem el tall amb aquelles millores i reforços que hi havia hagut al dossier, no? I bueno, van decidir, doncs, que sí, que ens passaven a la llista aquesta de la UNESCO, doncs, que al febrer es presentarà a l'UNESCO per durant tot l'any 2018, doncs, fer les avaluacions i tot el que calgui per tal de, bueno, de demostrar que el que diem al dossier i el seu pla de gestió, pues, és tot correcte, no?
Quins punts forts van valorar des del Consejo de Patrimonio Histórico sobre la candidatura del Priorat?
Bueno, en general tot, i el que sempre s'ha dit i s'ha remarcat molt és que el pla de gestió és exemplar, o sigui, és el que s'ha valorat més, però bueno, en general tot, tot el dossier, sí, sí. No sabria tampoc ara han destacat a quins punts en concret han valorat més.
Val, i si ho fem per l'altra banda, quins punts eren els que coixejaven una mica?
Pues jo, a veure, això ho sap més l'equip redactor, que és el que ha estat treballant tot l'estiu, amb alguns aspectes que s'havien de reforçar pues, per acabar de convèncer pues, amb la magnitud i tota la importància d'aquest dossier, no? I el tema del mosaic agrari, bueno, eren diverses coses que s'havien d'anar reforçant.
Val, llavors ens trobem doncs que ara al mes de febrer envien la nostra candidatura cap a la UNESCO.
Sí, la nostra i la del Risco Caído, les dos, o sigui, envien
correcte.
Les dos, i a partir d'aquí pues, ja és UNESCO qui ha de decidir doncs, si són patrimoni de la humanitat o no, però bueno, això ja seria, o sigui, l'avaluació es farà durant el 2018 i el 2019 seria quan decidirien o es faria públic doncs, si són patrimoni de la humanitat.
Val, i durant aquest 2018 que la UNESCO ens anirà avaluant, des d'aquí quines passes s'han de fer perquè això pugui tirar endavant?
Bueno, nosaltres ja hem començat a fer passos en aquest sentit. O sigui, el dia 17, per exemple, s'inicia, comença el funcionament de la Comissió de Paisatge i Sostenibilitat, que és l'ENS, diem, que se'n deriva del pla de gestió de la candidatura. I ara ja el posem en marxa, i així com altres, bueno, com altres coses que ja s'estan treballant, com és la Carta Europea del Turisme Sostenible, que també estava dintre de la candidatura, i bueno, i hem de treballar tots els temes que concorren aquí.
Ja per acabar, una última pregunta. Venim d'unes setmanes complicades políticament parlant entre les relacions entre Espanya i Catalunya. Sembla que això no ha influenciat en la valoració del Consejo de Patrimonio Histórico.
Evidentment, és una cosa que nosaltres hem pogut comprovar al lloc, no? Vam veure doncs que això ha sigut una decisió totalment tècnica i això doncs que el Consejo que es va celebrar ahir eren els representants polítics de les comunitats autònomes, no? Però bueno, tots han coincidit que li donaven el vistiplau i no s'ha tingut en compte per res la situació política difícil que estem vivint, cosa que nosaltres teníem certa arrencança de que això pogués passar, però la veritat és que no. S'han basat en els criteris del grup de treball i bueno, i no hi ha hagut cap problema.
Bé, doncs, moltes gràcies, Jordi Sabater, president del Consell Comarcal del Priorat.
A vosaltres.
La proposta de candidatura, segons els requisits de la UNESCO, justifica el seu valor universal excepcional en base als criteris 5 i 6 establerts per la Convenció. Així doncs, la candidatura prioratina es considera un exemple eminent d'assentament humà tradicional, d'utilització tradicional del territori, representatiu d'una cultura i de la interacció humana amb l'entorn, especialment quan ha esdevingut vulnerable per l'impacte d'una mutació irreversible. A més, també per estar directament o materialment vinculat a esdeveniments o a tradicions vives, idees, creences o obres artístiques i literàries que tenen una significació universal excepcional. Participació massiva en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre al Priorat. Més de 6.000 persones van votar en els diversos col·legis electorals de la comarca i en una immensa majoria ho van fer a favor de la independència. A Falset, per exemple, es van emetre 1.232 vots a favor del sí, 37 pel no, 12 blancs i 15 nuls. Al segon municipi més poblat de la comarca, Cornudella, es van emetre 790 vots, dels quals 753 van anar pel sí, 26 pel no, 2 nuls i 9 en blanc. Si bé a la nostra comarca les accions repressives van ser quasi bé inexistents, les notícies que arribaven d'altres zones del país van enterbolir el que havia de ser una jornada reivindicativa i festiva. De fet, des de la matinada, els col·legis electorals dels municipis prioratins es van anar omplint de persones disposades a evitar que els locals de votació fossin precintats per part dels Mossos d'Esquadra. Alguns hi van passar la nit i tot. La jornada electoral va començar marcada pels problemes informàtics. En el moment d'obrir els col·legis, la votació no es podia dur a terme degut als problemes que presentava l'aplicació que registrava els votants. Amb tot, i amb molta paciència i llargues cues, els prioratins van poder exercir el seu dret a vot. A Falset, per exemple, la cua per votar a l'escola Antoni Vilanova donava la volta a tota la plaça. El dia es va desenvolupar de manera tranquil·la, fins que es va donar a conèixer la presència dels antiavalots de la policia a Móra la Nova, fet que va provocar que diversos col·legis electorals prioratins decidissin tancar abans de l'hora i així evitar que els requisessin les urnes. L'alcalde de Falset, Jaume Domènech, es mostrava orgullós per la determinació en votar dels ciutadans i ciutadanes de Falset.
De la gent és una altra explicació, totalment. Una cosa emotiva, de sensibilitat, de sentiment, de país, de defensa del seu dret, tota la gent allí a la plaça, jo no ho havia vist mai. Són aquelles imatges que dones gràcies de poder viure per poder-les explicar i perquè et quedin amb el record, no? Tota la gent de Falset allí aplegada, amb el moment en què ens deien que venien, que la Guàrdia Civil era moure i que pujaven, que podria vindre cap a Falset, amb tot i haver amagat les urnes, la gent no es va moure d'allí, de la plaça, esperant, defensem la nostra seu electoral. Va ser un dia èpic, d'aquells que formen part, ja també crec que formaran part de la història del nostre poble.
També parlava en el mateix sentit l'alcalde dels Guiamets, Miquel Perelló, que agraïa el suport de la població que des de ben d'hora es va posar a protegir el col·legi electoral.
Bé, doncs els Guiamets, el referèndum va anar tot molt bé, bàsicament perquè la gent es va portar d'una manera excepcional, col·laborant, venint de matinada, quan alguns joves es van quedar a dormir. La gent va protegir el local, la gent va participar, la gent va estar tot el dia allí i, bueno, fort aplaudiment per la gent, que és el més important.
L'alcalde de la Vilella Baixa, Jordi Sabater, va destacar, però, que malgrat la normalitat de la jornada i l'alta participació del poble, hi va haver certs moments de tensió, degut als esdeveniments que se succeïen a la resta del país.
La jornada del referèndum se va desenvolupar amb normalitat, molta participació, amb bastanta tensió, al principi perquè el sistema informàtic no funcionava, vaja, que ens el petaven, per lo vist, i després amb la tensió de veure si podien arribar venint els cossos de seguretat espanyols, no?
Respecte al que passarà a partir d'ara, tots tres alcaldes coincideixen a que s'han d'aplicar els resultats sorgits del referèndum. Així ho posava de manifest Jordi Sabater.
Hem de fer cas dels resultats, crec jo. Estar atents a el que decidirà el govern i el Parlament i seguir endavant amb el procés. Si hem de fer cas als resultats que hi ha hagut, doncs bé, el govern crec que ha de seguir el mandat democràtic i, bueno, i fer el que calgui. Si s'ha de fer una declaració d'independència, pues, vaja, jo crec que és el que estem esperant tots.
Domènech, per la seva banda, reconeixia que venen dies difícils, però que amb la força de la gent això serà imparable.
Bueno, queden dies difícils, queden dies doncs, de que haurem d'estar al costat del govern i esperar a veure com es desenvolupen tots els aconteixements. Però bueno, ja ho he dit jo, que les revolucions se guanyen al carrer i es guanyen a base de la gent i la gent i la gent. Vull dir, si la gent estem units i tots tenim el mateix objectiu i la mateixa voluntat i sobretot amb democràcia i amb pau i amb resistència pacífica, pues crec que això no ho podran doblegar.
Finalment, Perelló es mira els propers dies amb molt d'entusiasme, però alhora amb molt de respecte davant de les actituds que està prenent l'Estat.
El panorama és d'una banda engrescador i de l'altra molt respecte, sobretot per l'embogiment d'aquesta espècie de Turquia que es vol convertir-se a Espanya, però tot i que la gent està parlant de la DUI, jo crec que és una DI, o sigui, és una declaració d'independència no unilateral, sinó que és directa, perquè segons la llei del referèndum i la llei de transitorietat, en el cas de produir-se una majoria de l'opció independentista, el Parlament, de manera legal, tal com legalment es van aprovar les lleis del referèndum i transitorietat, doncs procediria a la declaració d'independència. Però jo vull distingir molt clarament que una cosa és la declaració unilateral d'independència i l'altra és una declaració d'independència. I com que s'obeeix a la legalitat absoluta catalana, és una declaració d'independència.
Les indignants i vergonyoses càrregues de les forces de seguretat de l'Estat van provocar el dilluns una onada de concentracions davant de tots els ajuntaments del país, en protesta per la violenta i desproporcionada actuació policial dels cossos de seguretat de l'Estat. La violència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al dia del referèndum també va provocar que el passat dimarts es convoqués una aturada de país que va paralitzar tot Catalunya. Al Priorat, la vaga va ser seguida àmpliament. Al matí, la manifestació convocada pel Comitè de Defensa del Referèndum a la comarca va reunir més de 1.000 persones vingudes des dels diferents pobles prioratins. La marxa va sortir des de la plaça de la Quartera i es va dirigir fins a l'escola Antoni Vilanova, el col·legi electoral on els falsetans van poder votar el passat diumenge. Allà, l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, va agrair a tothom la determinació amb la que s'havien defensat els col·legis i les urnes. La marxa va continuar direcció a la caserna de la Guàrdia Civil, on els manifestants van entonar càntics com el ja habitual fora les forces d'ocupació i van cantar l'himne dels segadors. L'acte va acabar amb la lectura del manifest, que denunciava la repressió viscuda el passat diumenge.
Aturem el país! Tinguem present l'estratègia que segueixen! Volien, ens van pegar perquè ens intornéssim! Van pegar gent gran per provocar-nos! No tenen arguments, només parlen d'una Constitució que ja ningú sap quins drets ni quines llibertats garanteix. Però no ens hi tornarem, només busquen excuses. Aguantarem, no els donarem la imatge de violència que volen. Aquest dimarts també guanyarem.
Paral·lelament a la manifestació, pagesos de la comarca van tallar la Nacional 420 a l'altura de Marçà, col·lapsant la via i formant llargues cues. Així mateix, el dimarts a la tarda, una nova concentració en contra de la repressió de l'Estat va reunir a Falset una multitud. La concentració, aquest cop, va ser protagonitzada pels pagesos de la comarca, i és que una quarantena de tractors van col·lapsar el centre de la capital del Priorat. També els bombers es van sumar a la marxa lenta que va acabar a la Quartera amb els parlaments dels organitzadors. Enfilats, com no podia ser d'altra manera, dalt d'un tractor, van intervenir a l'acte el diputat de Junts pel Sí, Carles Prats, Carles Vicente, d'Unió de Pagesos, Jordi Sabater, president del Consell Comarcal del Priorat, i Jaume Domènech, alcalde de Falset. En la seva intervenció, el diputat va assegurar que el Parlament de Catalunya complirà amb el mandat sorgit del referèndum i que, per tant, proclamarà la independència en els propers dies.
El poble va començar això, el poble diumenge va tornar a complir i ara, en les properes hores i dies, això retorna al Parlament. Jo us vull dir, en nom de Junts pel Sí, també crec que puc parlar en nom dels companys de la CUP, que el poble de Catalunya, que el Parlament de Catalunya en les properes hores escoltarà, està escoltant el mandat que ha sortit de les urnes amb més de amb una participació molt per sobre del 50% i per tant procedirem a proclamar la independència.
Des d'Unió de Pagesos, Carles Vicente va condemnar les agressions del dia del referèndum, però alhora va avisar que estan preparats i que la pagesia estarà al costat de les lleis i del Parlament de Catalunya.
Nosaltres estem arrelats al poble, estem al territori, cal fer això, cal continuar, en el qual lluitarem, estarem al costat, com no pot ser d'altre, del Parlament de Catalunya, de les lleis legítimes que s'aprovin al Parlament de Catalunya. I quan creguin convenient que s'ha de fer un pas, estarem al costat del pas que s'hagi de fer. I això és el que farem.
L'acte va cloure amb la lectura del manifest per part de la viticultora Sara Pérez, un minut de silenci en condemna de les agressions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i el cant dels segadors, entonat per tota la plaça. Deixant de banda el referèndum, el passat dijous va tenir lloc el lliurament de 51 acreditacions com a punts d'informació i bons coneixedors en el marc de la Carta Europea del Turisme Sostenible, que la comarca ha obtingut aquest 2017. L'acte, que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Priorat, va estar presidit pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, i la diputada de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona, Imma Costa. En el seu Parlament, Miralles va destacar la unitat d'acció de tota la comarca a l'hora de protegir el medi natural del Priorat, un dels pilars del desenvolupament econòmic de la comarca. Miralles destacava que aquest fet fa del Priorat un cas únic.
El cas del Priorat és bastant únic i bastant de llibre, d'allò que voldríem, perquè aquí hi ha una moguda en aquesta comarca, una moguda que ve de lluny i que us heu guanyat tots, que uneix coses com la carta del paisatge, la candidatura del patrimoni de la humanitat davant la UNESCO, alguns projectes, bueno, les SETS, la mateixa Carta Europea del Turisme Sostenible. Totes aquestes mogudes que se superposen i que esteu movent alhora fan que aquí, com en lloc de Catalunya, la protecció de la natura i el territori, l'administració i els privats, tots anem més a una que en altres llocs, i que tots tinguem la sensació de que això que estem fent, cadascú hem de fer la nostra part, però que això que estem fent pot ser útil per tots vosaltres, pot ser interessant per tots vosaltres i és important pel Priorat.
Durant els mesos de maig i juny, el Parc Natural del Montsant va organitzar dos cursos de formació que han servit per acreditar 29 punts d'informació del parc, així com també de l'espai d'interès natural de la Serra de Llaveria. També s'han acreditat 31 nous bons coneixedors del Parc Natural. L'objectiu ha estat que el sector turístic compti amb els coneixements necessaris per a desenvolupar funcions d'informadors i coneixedors d'aquests espais naturals en el Pla d'Accions de la Carta Europea del Turisme Sostenible. Tot seguit, els esports.
Els esports.
La Unió Esportiva Porrera es va imposar per la mínima al Salou en el partit que es va jugar el passat dissabte. El gol de Mine Tagfa va servir als porrerans per situar-se provisionalment en 13a posició amb 6 punts. El partit del Falset, que jugava diumenge, va quedar suspès ja que la Federació Catalana de Futbol va suspendre totes les competicions per la violència dels cossos de seguretat contra la gent que volia votar al referèndum. El juvenil del Falset, per la seva banda, va arrencar la temporada amb derrota. Un solitari gol va condemnar els falsetans, que van caure per 1-0 en la seva visita al camp de la Salle de Reus. En la propera jornada, el Falset Esportiu visitarà demà el Salou, mentre que el Porrera juga aquesta tarda al camp del Montroig. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per les altes temperatures, del forma que sembla ser que l'estiu ha tornat. Una situació que ja aquest cap de setmana ha canviat en l'entrada de vents del nord i per tal tindrem aquesta variació respecte als dies anteriors. Vents del nord ens estan entrant i això ha fet baixar les temperatures, una baixada que es mantindrà els propers 2 o 3 dies, més que res normalitzant-se per l'època de l'any en què ens trobem. No tindrem altres alteracions, d'altra banda el predomini dels cels clars i el temps assolellat serà la nota no dominant i tan sols la variació la tindrem amb les temperatures. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1863, hi havia grans pluges sobre la zona de Vic, provocant el desbordament de la riera, que va causar 33 morts.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut.